Marc.
Està disposta a informar-los de tot, no, Núria, o què?
Sí, a punt, a punt.
Com, per exemple, la primera notícia quina serà? És de xof o és de què?
Home, és bastant xof, sí, perquè el primer que hem de fer serà anar cap al Pròxim Orient.
Ai, el Pròxim Orient un altre cop, mare.
Sí, hem de parlar de la situació que s'hi viu, aquesta guerra oberta entre Hamas i Israel, que ja ha provocat com a mínim 1.200 morts i 4.500 ferits. Tel Aviv avisa que l'operació Espasa de Ferro continuarà fins la destrucció total de Hamas i ha ordenat un bloqueig total a la franja. No permetrà que hi entri ni electricitat, ni combustible, ni menjar. Anirem, per tant, a Israel, on hi tenim el nostre corresponsal a la zona, en Salem Ergui. A més, tal com ha avançat aquest matí el Monarracó, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, entre les víctimes de la incursió de Hamas a Israel d'aquest cap de setmana hi ha dos ciutadans de nacionalitat espanyola que continuen a aquesta hora desapareguts. Són una noia sevillana de 19 anys, que de fet té doble nacionalitat espanyola i israeliana i que estava fent el servei militar, i també un ciutadà basc, de Guipúscoa, té 46 anys i vivia en un kibutz amb la seva dona. Anirem també a Madrid, on aquesta tarda reuniran Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo l'endemà de la manifestació de Societat Civil Catalana a Barcelona. De moment, el líder del PSOE a aquesta hora està reunit amb els líders de Comissions Obreres i de la UGT. Un dia més també hem de parlar de preus, perquè avui dels lloguers, que en el cas de Barcelona han tornat a trencar el seu sostre. Llogar un pis a la ciutat ja costa de mitjana, atenció, 1.123 euros al mes. És una mitjana. També supera els 1.000 euros en altres poblacions, com Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Oalilla, el Maresme. I també parlarem de la sequera, perquè els embassaments ja estan per sota del nivell que van marcar en la històrica sequera de l'any 2008.
I els esports, repassarem com està la infermeria del Barça. De fet, a aquesta hora li estan fent proves a la Minya Mal i a Jules Koundé.
Perdona un moment, Xavi, perdona. Sí. Senyora, mira com... Faci el favor de sortir, ja que se'n va, faci el favor de sortir, Mònica, d'ordre. Estem en directe, hi ha el company d'esports. Posa el micro a aquesta senyora és una senyora problemàtica. No, sí, tant i tant. Ja ho hem vist que era problemàtica, vostè. Primera que em cau malament perquè ja se'n va, no es queda de públic. Com es diu vostè?
Maria Elena.
Maria Elena, doncs no, és que no se'n vol anar perquè té una filla que se'n va, bueno, amb la crossa, la filla també, la família és problemàtica. I on se'n van?
Ens n'anem a Caldes de Montbui, que és festa major.
Ah, vostè és a la festa major que ens ha donat la turra durant tota la competència amb la
festa major. Sí, senyor. Em sap molt de greu, eh?
No, sí, ja ho veig, que li sap molt de greu, però se'n va. Escolti, la pròxima vegada, per favor, una mica de discreció. La seva filla també, bueno, vaya otra.
Sí, però no pateixis, que ens veuràs al vespre.
Què va, l'està passant?
Sí.
No, sap el que ha de fer vostè? Avui a les 8, que ja m'estranya tot això al Pròxim Orient, però molt malament, tot és un drama, però la notícia jo crec del dia és que avui estreno a Play, senyora, a Play, el Late Show amb Marc Giró. Home, a la segona temporada i després a la 2 de Radio Televisió Espanyola, perquè ara, filla, són totes espanyoles, això de l'amnistia o no? Doncs a la 2, a 11:45, després de Confaldes i a lo loco, no em diràs. Home, tu, m'encanta anar darrere de Marilyn Monroe, està Marilyn Monroe i jo, per favor, ho mirarà o no?
Tots els altres sí que te'ls vaig seguir tots. Aquesta...
Per què? Calla, que és la típica catalana. A veure, digui. La merda dels catalans, ja veuràs, que ja ha aparegut. Digui.
No,
per què?
No.
Temporada, què passa?
No, perquè ho feu massa tard i...
Ah, però l'altra... No serà que ho fem en castellà, no?
No. Senyora... Ja tinc traductor. La meva tele és...
Això, posi-ho amb subrètols.
Posi-ho amb subrètols.
Escolti, jo he de guanyar la vida, si em diuen en castellà, castellà.
No, perfecte, em sembla perfecte.
Què troba, que m'han trucat amics de TV3? No, doncs no. Jo he d'anar... Escolti, jo tinc una família darrere,
Clar que sí.
Tinc tota una sèrie de trailers, una sèrie de... Totes les mules, tots els carros, escolti, tots els redactors i juristes que depenen de la meva persona. Senyora, és que, vaya tela, no troba.
I els gossets, també.
I els gossos, senyora. Bueno, vagi,
és el més important per mi,
Bueno, que es quedi ja, que es quedi, no?
Senyora, es queda o se'n va? No, que se'n vagi, perquè aquesta dona és problemàtica.
Me'n vaig. Que tingueu molt bon programa.
Visca Cardedeu, d'on era?
Caldes de Montbui.
Ah, de Caldes de Montbui, que és la festa major. Doncs pues ella, mira, la festa de major, però s'està fumant un puro. Aquí està. Molta festa major i molta pinyata, però te'n perdona, Xavi, però...
No, tranquil, no saltaries. Et deia que estarem pendents dels lesionats. Aquesta hora li fan proves a Lamine Yamal i a Jules Koundé. Tots dos van acabar amb problemes físics al partit d'ahir a Granada i es perdran els partits amb les seves seleccions. Koundé va marxar del camp abans del descans amb un esquinç al genoll dret, mentre que Lamine va acabar amb molèsties a l'abductor. Una aturada que el Barça afrontarà tercer a la classificació després de l'empat a 2 al camp del Granada. Els blaugrana estan a un punt del Girona i a 3 del Real Madrid, que és l'actual líder. Pel que fa a la segona divisió, la jornada es tanca aquesta nit amb el partit partit de l'Espanyol, que visita el Villarreal B a les 9 del vespre. El podreu seguir en directe a RAC+1. Els blanquiblaus recuperen Keita Baldé després de la lesió muscular i, en canvi, no podran comptar amb Antonio Roca, Keidi Vare ni Salvi. I fora del futbol, en tennis, és a punt de començar el partit de Carlos Alcaraz, que s'enfronta en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai al britànic Daniel Evans.
Shanghai es diu, Shanghai, en català. Mira. Tu miraràs el Leitxó, Marc Giró, quan Marc Giró, que sóc
evidentment. I després el recuperaré per si m'he perdut alguna cosa en directe.
Tu has de mirar tot.
M'agrada
fer-ho així. Sí, sí, perquè
a vegades...
Què estàs mirant al mòbil?
Estic mirant si havia començat per dir-te... Ei, que ha començat ja, però de moment no.
Però ha començat el què, perdona?
El Carlos Alcaraz, però encara
no. Vale.
Encara no.
A qualsevol moment entra, eh? Si tu necessites una o dues...
T'imagines que entro aquí... Marc, que ja ha començat.
Perquè... Vale, Núria, i el temps que tu, per favor?
Doncs mira, tant aquesta tarda com demà, tranquil·litat. Un dia més i domini del sol, com a molt reapareixen alguns núvols baixos o boires, i l'ambient tornarà a ser càlid, temperatures que ben dinat passaran de 25 a 30 graus. I aquesta mateixa dinàmica de temps estable i temperatures altes, doncs ben bé fins al cap de setmana.
Fins ben bé al cap de setmana. Hi ha una cosa que estem preparant, un tema nou, que és que hem convocat a companys del Departament d'Esports, entre ells Xavi Rocamora, que els convidarem un diumenge a la tarda a Choco Churro.
És veritat, com deies abans.
Serà expedició d'heteros, periodistes d'esports a Choco Churros. Organitza'm un grup, Xavi Rocamora.
Sí, i tant.
I llavors farem la crònica després de Xavi Rocamora, Albert Bassas, jo què sé, el Pol.
Albert Pedrol.
Albert Pedrol.
Imagina't.
Albert Pedrol.
La Gemma Montero.
La Gemma és igual. Ja haurà anat.
Però ella que vagi a vigilar.
La Gemma jo crec que ja hi ha anat.
Laia Coll, també.
Laia Coll. Però sobretot els mascles. Elles ens és una mica més igual perquè sabem que són més sofertes. Però tu, el Bassas,
el Pedrol,
el cap d'esports, el Juan Lucó, dir, no, sí, xucuxurros, però no hi ha posat un peu encara.
No.
I crec que amb ell li pot anar bé.
Podem fer el grup. No sé com acabarà, també,
vull dir,
l'expedició no sé si acabarà...
Sí, que ja anirà, si us posarem la furgoneta.
A ell el veig molt sofert, també.
Sí, ell és molt sofert. Ell és molt sofert, doncs aguanta nosaltres com a val. Això és veritat. Escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies a Xavier Rocamora.
Que vagi bé.
Vinga, fins ara.
Visca.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Hola, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, l'Esther Romagosa, què tal estàs? Noelia Ramírez, què tal?
Molt bé.
Avui parlarem del que em dèiem abans, la novel·la rosa, però d'una autora, no?
Sí, ara és novel·la romàntica. Ara és novel·la romàntica. No li agrada a ella, eh?
Ella no li agrada, eh? No. Com es diu aquesta autora que parlarem ara?
Elena Armas.
Però Elena Armas, nosaltres no sabíem qui era, però es veu que és un fenomen als Estats Units.
Total, global.
Tu l'has estat seguint pel País, vas fer un article
i
la vas seguir durant 6-7 dies.
Sí.
Vas quedar esgotada?
No, va estar molt bé, eh?
Ella és simpàtica.
Sí, jo torno, eh? Si
tu tornes, bueno, perquè tu m'hi veus tu. També parlarem amb la professora de catedràtica Montserrat Becardí. Ui, t'he posat de catedràtica Montserrat, ja no sé si ets catedràtica o no.
Doctora, no?
Catedràtica. Sí, ja ho sabia jo, catedràtica de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Montserrat.
Bon dia. Montserrat, catedràtica. Bueno, però hem de vendre un producte, filla meva. Si fa una vegada que una catedràtica, perquè ve cada tonto per aquí, que... Què dic, vamor, hosti, el veig una catedràtica a la setmana, una o dues catedràtiques al mes, porteu-me, perquè quedem nosaltres unes catetes. Has escrit un llibre a Montserrat que es diu La veritat literària de Teresa Pàmies, tercer premi d'assaig Ricard Torrents Bertran, que jo crec que t'haurien de donar el quart, també, si tu dissis era bé, perquè és un llibre que enganxa com la més bèstia de les sèries de Netflix, t'ho dic sincerament. Sí o no?
Mira, me n'alegro molt que ho diguis tu, perquè a més sé que ets un gran lector i...
No, sóc un lector amb dèficit d'atenció. Si els llibres no estan molt bé, jo passo del llibre. Saps? Això és el que em passa a mi, que tinc dèficit d'atenció. I llavors...
No, però, hosti, tu... jo intentava que fos alhora més o menys rigorós i que fos també amè. Sí.
Amè. Bueno, és que aquesta Teresa Pàmies, quin tro. Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, de tro a tro, amb tots vostès, repassada esportiva, amb Mireia Giró.
Doncs Luis de la Fuente, seleccionador de l'equip de futbol masculí, s'ha mostrat tranquil quan ha explicat en roda de premsa que anirà a declarar a l'Audiència Nacional pel cas Rubiales el 20 d'octubre, contestarà totes les preguntes i tornarà tan feliç a casa.
Clar.
Molt bé. També ha parlat de racisme a Espanya i s'ha fet una mica d'embolic, escoltem-lo.
Lo dije ya hace tiempo y lo vuelvo a reiterar, España no es machista, no es fascista, perdón. Ninguna de esas cosas, pero desde luego que no es racista. ¿Eh? Tampoco.
Vale.
Masclisme. ¿De acuerdo?
Sí, lo que quede claro.
Masclisme, feixista, racisme, no? Com era, no? Alguna cosa que acabava misma.
Sí.
Allò dels drets humans, com anava, no? Sí, es veu clar que li sonava que havia de dir el que havia de dir per cada bé, però que se li mesclen els temes, no? Que se'ls va aprendre junts.
Sí, és que de vegades si ho apres tot de cop...
I després ho fica tot al mateix sac. Total, perquè tot és la mateixa matraca progre, no? Per ell,
per favor,
deu ser com...
Per favor.
Bueno, aquella cosa, no?
Perquè al final Espanya què és? Què dius? Espanya...
No, que més era... No és, ha dit. Però
no és, ell, Espanya és faixa.
Per lo general, aquests lapsos ens indiquen moltes coses. Sempre, eh?
Sí. Que sí que és, potser.
Mira. Escolta, Marc Márquez deixa Onda després d'11 anys, mare.
Sí, marxarà la temporada que ve a Ducati, això és molt fort.
Que són motos, això, eh?
Sí.
Tinc un lío, jo, amb els que juguen a cotxes. És que jo em pensava que els que jugaven
a cotxes
podien fer motos i cotxe, saps?
Els que juguen a cotxes, el meu fill.
O fa, exacte. Que era una, com els nebots, no? Que poden fer dues coses alhora, però aquests no. Aquests, o motos o cotxes, no?
Sí,
és que
sí.
Està el mascle, tu un mascle li demanes que faci dues coses alhora i no. Darrere. No s'han trucat.
Doncs 11 anys amb Onda és tota una vida, és com trencar una relació amb molta història, amb fills, gossos, hipoteca implicats, no?
Sí.
Jo crec que Bizarrap hauria d'oferir-se perquè Marc Márquez fes una cançó de despit cap a Onda per haver-lo traït els últims temps donant-li motos inestables i mal girbades.
Home.
Llavors jo he fet alguns versos per si ho volen agafar, val?
Sí, home, molt bé.
Val. O sigui, al nivell, eh?
Bueno, al nivell de Bizarrap, perdona, la tampoc clave, pensis que molt bé.
Seria... Clarament, l'Onda era una merda. Molta conya, però tot el dia aquella. Quan frenaves, quedava bloquejada, m'il·lusionava i després em lesionava. Abans deia podi i em menjava un mochi, perquè Onda és japonès, va?
Ah, sí.
Ara dic que us follin, me'n vaig a Ducati. O sigui, hauria de ser Ducati, no? Sí. Perquè quedés bé,
que
però...
Que us follin, no, me'n vaig a Ducati.
Només això. Clar. Ho haig de treballar una mica.
Bueno, però no està molt bé, eh? Crec que tens una Grammy per
Reado. La tinc Grammy, home.
Clar. No entenem tampoc la música que ha posat a les de Mr. Records. O sigui, és a dilluns ja, la primera
sí,
música de merda.
Sí, m'ha posat una flauta peruana. No?
Hauríem
no
de fer els divendres rànquing de les músiques de merda que llança en aquest programa Ernest Ferrer. Però, esclar, seria tot el programa més part de l'informatiu, diguéssim.
Clar, perquè Bizarrap, saps què? Bueno, és igual.
Ell del pobre.
No, segur que hi ha una explicació de merda.
Segur que hi ha, com diu l'Ester, una
explicació que per ell té tot el sentit del
sí.
món, eh?
No, sí, segur.
Ella ha portat aquesta música com de pardals.
Per algú.
Perquè ho ha trobat poètic.
El que passa que no li preguntarem, perquè l'Ernest Ferrer tu li preguntes una cosa i pot estar 2 hores explicant-te la seva teoria. Tampoc estem. És catedràtic? No, pochitón.
Lamine Yamal.
Lamine Yamal
va haver de marxar del camp durant el partit de la Champions contra el Porto perquè s'estava cagant a sobre.
Això em va passar l'altre dia un dinar.
Això no m'ho puc creure, això.
M'estava cagant, però total, vaig quedar amb dues vegades.
Però és de veritat, això, doncs, és de veritat.
Està normalitzant, aquest fet està normalitzant. Clar. Aquestes escapades de...
És de veritat.
Això és veritat, sí. Es va,
no m'ho crec.
Es
no
va absentar i ningú sabia què passava i llavors van dir que estava indisposat i...
S'estava bueno, cagant.
Que s'estava cagant.
Clar.
Era una manera de dir això. Llavors, clar, les bromes, encara que no vulgui siguin deplorables, doncs em venen al cap seguides, no? Per exemple, dir Yamal està massa fibrat, el Barça fa cagar, ja tenim caganer pel passeig d'aquest Nadal. Que a més sí, és veritat, perquè...
Però filla, de veritat...
Ja estàs, fer la figureta.
Ens estàs costant baratíssima com a col·laboradora perquè ens fas un rap, ens fas aquestes idees del cagar. Mare de Déu, aquesta noia li posin el sol.
Exacte, no? Estaria bé.
És genial.
Però això està molt bé per normalitzar aquests moments esfínters descontrolats que ens ha passat a tots. I des d'aquí demano més lavabos públics nets, que els bars i locals sapien de nosaltres i ens deixin passar si tens un problema o vas amb una criatura, no? Perquè estem ja farts d'haver de pixar els arbres. És que
sí,
això què és?
Que això què és? Les criatures pixen els arbres, però no, per favor.
Que clar, vull dir, els treus al bolquer i llavors què? Vas al carrer
sí,
i què?
Sí, exacte, com ho fas?
Tinc pipi. Ostres, no et deixen entrar enlloc, no hi ha res.
I a més, no vull dir, sí, quants nens catalans s'han escorregut per les tasses dels vàters llardosos dels bars?
Exacte.
Perquè aquells bars,
bueno, a part...
és impossible. I si és nena, hi ha tela.
Està fastigós,
clar,
a més a més.
És que està fastigós, vull dir-te, que esclar, jo no sé això.
Això és una altra mostra d'adultisme que hi ha. En fi, perquè la democràcia i la civilització passa per tenir accés a un bon lavabo.
Exacte, pues sí senyora. Arantxa Sánchez Vicario.
Sí, ha rebut un guardó als Premis Maria Villota i Ciudad de la Raqueta. Perdó,
però
no sé per què em fa riure.
Sí, perdona, un moment. Perdona, a veure. Però són dos premis o un?
No, es diu així i ella pues, ha obtingut el premi Ciudad de la Raqueta.
Però a veure, un moment. Els Premis Maria Villota i Ciudad de Raqueta són dos premis?
És un que et dona aquest... Bueno, et dona el premi a vària gent.
premi venia
a Benillota. A la Paloma del Río també li han donat un premi en aquesta...
I què li han donat? Ciutat de la Raqueta o Ciutat de què?
O Villota, suposo.
O Villota.
Si a una li han donat Ciutat de la Raqueta, pues a l'altra Villota, suposo. Maria Villota.
Maria Villota. Ciutat de la Raqueta. Bueno,
l'hem pogut
veure.
Quina
deu ser la Ciutat de la Raqueta? Perdona, Melbourne. Oxford.
No sé, no sé.
És que no
sé,
tinc ni idea. La... Wimbledon.
És que no m'he ficat en el tema.
No Pedralbes, és que no ho sé. Que...
Ho he posat aquí i ho he copiat.
Ho has copiat i punto, no? Bueno,
ho busco, ho busco, a veure què és.
No cal, eh? No cal. T'asseguro que ens és absolutament igual.
Sí. Doncs ara ens és Sánchez Vicario. L'hem pogut veure envoltada de la seva família, amb la qual fins fa poc ni es parlava.
Fixa't.
I tot això en la setmana que hem sabut que la Fiscalia i el Banc de Luxemburg han rebaixat la seva petició de pena per a l'Arantxa a 2 anys de presó en lloc de 4 per haver presumptament descapitalitzat el seu patrimoni.
Ja.
Que va fer veure que tenia, que no tenia patrimoni, que sí que tenia, val?
Ja.
Llavors, per, presumptament.
M'has mirat a mi, no has mirat a la catedràtica, Montserrat Macarrima, m'has mirat a mi perquè has vist clarament que no tenia ni idea de què volia dir per despatronalitzar-se, no?
No, clar, és que...
Vale. Jo que no és gastar a lo loco.
No,
perquè em pensava que això era gastar a lo loco, que tu eres ric el que em passa a mi i gastes a lo loco. No, no és això, no?
No, no, és com...
No és viure per sobre les teves possibilitats, fer veure que ets pobre.
Que tinc menys capital del que tinc.
Ui, perdone, que soy pobre, ¿me puede dar una monedita? Que soy Arantxa Sánchez Vicario, no tengo moneditas para raquetas. Se m'ha roto la raquetita, por favor. Señor, señor.
Exacte. Llavors, com que li han rebaixat la petició de pena, doncs passi el que passa, no anirà a presó.
Mira,
perquè
millor.
En 2 anys, doncs no anirà.
Quasi millor, perquè de fet també els esportistes les posen a la presó i fan allò de... Hem fet un... Arantxa Sánchez Vicario està a la càrcel i ha hecho un mini torneo de tenis en la càrcel. I llavors ens ho hem de menjar també, i és un rotllo patatero, també. Vull dir, gent que sap fer coses que la posen a la presó, saps? Gent que creu que no ha d'estar a la presó i va al lloc de plorar, que és el que ha de fer, i fer testos.
Per reflexionar,
i jo què sé, i intentar menudeo amb marihuana, jo què sé. Pues fan cursos de coses.
Fan coses.
L'Ester Romagosa, no sabem si està comprant alguna cosa a Amazon o està buscant la Ciutat de la Bellota.
De la Raqueta, en Madrid.
I no hi ha manera de trobar-ho, però va patar que l'estic comprant uns pantalons a Vinted.
Que no, que estic buscant això.
T'estaves comprant a Zara uns pantalons, ho he vist claríssimament. Tu vas de redactora d'aquestes tipus servei de dades.
Sí, estic
en el mòbil i tal.
Està xatejant.
A veure, Arantxa.
Doncs això, Arantxa, és un tema molt interessant.
Sí.
El 2009 va trencar peres amb la seva família perquè, segons ella, doncs, ho controlaven tot i es van quedar els seus diners.
Ja.
Els va posar caldo la seva autobiografia, Arantxa, Vamos.
Vamos.
I ara es retracta de tot. Diu que és la pitjor biografia del món, cosa que no s'entén perquè tampoc tens tantes opcions si parles de la teva vida, no?
Sí.
De dir, ostres, ara no, tot això no va passar, no? Hòstia, és com, vale.
No era jo. No sos vos, sóc jo.
Diu que la culpa de tot, qui la va enredar realment, no va ser la seva família, sinó el seu exmarit, Josep Santacana. Que és pare dels seus dos fills. Jo trobo que amb la cosa de jo només jugava al tennis i no sabia res, doncs la Sánchez Vicario porta uns anys que s'està lluint, no? Si t'han estafat un cop, doncs potser millor que paris un moment de jugar al tennis
sí.
I t'hi fixis una mica, no?
Sí.
O tothom l'estafa o la que estafa és ella, no ho sabem. Que jo no dic res perquè a mi també m'ha passat, no? Que a mi no m'han parat d'enganyar i he caigut a quatre potes.
Sí, això s'ha de dir.
Llavors, clar...
I no s'ha jugat a tenis, a més a més, que tu que no tens... Perquè tu què estaves fent? O sigui, tu estaves molt atenta a aquestes relacions que tu tenies i t'han enganyat estant molt atenta.
Estafadors amb...
L'Arantxa estava jugant a tenis i n'ha estafada. Però, bueno, té l'excusa.
Jo no estava jugant a tenis.
Ah, guapa, però
eren estafadors emocionals molt bons.
Ah, això també.
Pensa que estafaven molt bé. I tornes a caure.
Bueno, escolta...
Canviem d'aquest tema perquè...
No, Arantxa, nosaltres estem amb Arantxa. I jo estic convençut de que m'han estafada per activar el passament per
fer sí,
és que ho tinc claríssim, vamos. Jo, igual que em crec tot el que diu Villarejo, crec que Arantxa Sánchez Vicario l'han estafada.
És que és molt confiada, ho ha dit el seu advocat.
Deixa'm dir... Però jo també em creia la infanta Cristina, perquè també diu que la van estafar i ella, bueno, s'havia arreglat. És que jo estic amb ella, jo em sento totalment identificat. A veure, calla,
deixa'm que va...
Que
Madrid...
Fanfàrria, que va trobar
efectivament...
després de comprar-se quatre bruses i dos tops...
He arribat a l'objectiu, que és que Madrid ja, la ciutat de la raqueta, que és el centre esportiu de raqueta, per tant, de tenis i pàdel, més gran d'Europa. Jo crec que també, no?
I ping-pong, i badminton...
Tot el que siguin pales, entès?
Busca-ho.
És tira de la raqueta, tot el que siguin raquetes. El més gran d'Europa.
I raquetes d'aquestes que vas per la neu?
No, aquestes no.
Bueno, és que...
No, perquè no. Són raquetes de pilota.
I amb pilotes.
Sí. Tot el que sigui pilotament. Bueno, escolta, anem al tema. David Beckham, per fi.
Sí, perquè aquesta setmana s'ha estrenat a Netflix l'autodocumental, perquè no és un documental, és com que t'ho fas a tu mateix, no?
Ah, sí?
Beckham. Sobre la seva carrera futbolística, perquè va d'això la cosa, us aviso. Jo creia que era un docu sobre la victòria.
Clar.
I ell, així que sortirà de tanta.
Sobre ella?
Però no, va sobre ell i està fet perquè t'enamoris d'ell,
acabes pensant...
O sigui, estàvem enamorats d'ell, o sigui...
Ja, però perquè se't renovi.
Se't renovi la il·lusió. Vots, la il·lusió dels 2000.
Sí. Perquè acabes dient, que guapo, que carismàtic.
És llest.
Home, llestíssim.
Bueno, té un talent esportiu, no?
Talent esportiu. Què més volem? Si és que estem de llestos fins al món, nosaltres volem talent
esportiu. Icona de moda, és un tio que, bueno, carismàtic.
Ara, molt bé.
Xulasso. Quin tio.
Quina pell, quin tio, com s'aguanta...
Com
és l'únic home adult que li, queda bé al tenyit ros, o sigui, això no ho diguem-ho clar, perquè és l'únic del món, o sigui, això té un mèrit.
El noi de les
piles. Tu estàs enganxada també, no?
Sí, jo el vaig començar, el vaig començar ahir i em vaig enganxar, però jo pensava que era un capítol Beckham i una altra Victòria.
Doncs
no. I no, i ets tot
no,
futbol.
Ja no cal que miris més. Amb el
sí, Laurens no sé què, no un jugador, que... un altre. I ja, però tota aquesta penya?
No, no,
on està...
Les espais.
Les espais.
Però bueno, també és interessant tot el tema futbolístic.
El noi de les pilotes d'or, li diuen.
El noi de les pilotes d'or, que això li diu Golden Balls. Doncs per mi no és una docu-sèrie, per mi ha estat com veure un thriller, perquè la majoria de coses que hi expliquen de moments futbolístics i partits mítics, doncs jo desconeixia totalment tot això. Llavors, clar, jo era com, estava allà enganxada, què passarà, que això tothom ho sap, es veu, però jo no, val?
Sí. De cosa del futbol, no?
Jo no tenia ni idea de res, perquè els 2000 tenia coses millor a fer que fixar-me en la carrera de Beckham.
Que no cal que ho diguis ara, perquè els 2000 guapa els vas tenir molt difícils, eh? Home, I vam haver de rescatar diverses vegades a diverses ciutats d'Europa. Vam haver de venir als Mossos d'Esquadra i amb la Interpol t'estava buscant un guapa. Cavalla 2000 se'ns ha sonat. Nosaltres veníem, jo tinc dos germans, cavalla tela. I jo també estava, però tu guapa, cavalla tela. Traficanta, que és una traficanta.
No estava per Beckham.
Bueno.
Llavors, bueno, tot i que estava a Londres pels 2000 jo també, però...
Pues imagina't, per això que jo t'estic dient.
Llavors, la veritat és que he vibrat bastant amb el futbol. Mm-hmm. O sigui, m'ha emocionat, de veritat, però arriba un moment que no pots més ja de veure partits i entrenadors cabrons i vols que surti la Victòria i parlin del seu matrimoni o d'alguna cosa més graciosa,
Victoria,
no?
Victòria Adams. Per nosaltres sempre Victòria Adams, perdona.
Exacte. Però només ens salva del morbo aquestes coses que diré quan expliquen algunes baralles i la pressió dels paparazzis. I també el moment que ella diu que és de classe treballadora i ell surt pel darrere desmentint-la i dient-li que sigui honesta, en plan, no, sigues honesta, no, què classe treballadora? I llavors ella al final acaba acceptant que anava a l'escola amb Rolls Royce, val?
Anda, mira, clar, com nosaltres, però era un que havia robat el nostre papà, te recordes? Hi havia una època que anava amb un Rolls a l'escola perquè l'havia robat el meu pare. Ai, després... és que ser fill de traficant no sabeu el dir. Ha estat tremendo.
Sí,
de vegades estava a dalt i de sobte a baix. Així t'ho dic.
Com
no?
Els Beckham.
Com els Beckham. Bueno, llavors, què més?
També el moment on parlen de la presumpta infidelitat d'ell, que això es fa molt hype a les xarxes i tal, però després... És que no cal que us ho mireu, perquè no diuen res, o sigui, no parlen clar. O sigui, fem el docu i tal, però no ho diem, això no ho diem, no? Doncs això és una trampa.
És una
ho dieu, ara ho dieu, perquè heu dit que faríeu un documental sobre vosaltres.
Per tant, no sabem si va ser infidel o va ser infidel.
Sí que ho va ser,
home,
no?
Sembla que sí, però...
Bueno, el problema de David Beckham és que quan va passar per Espanya no va ser infidel amb nosaltres. Nosaltres no érem l'altre. Aquesta és l'única cosa que a totes ens fa ràbia, guapa. Nosaltres és igual si va ser infidel amb l'Obre, bueno, aquesta o l'altra, o Marc Saura, o tota aquesta. Que ole elles. Però el problema és que nosaltres no, o sigui, no hi va haver manera...
No estàvem allà amb els caipirinhes.
No estàvem allà amb els caipirinhes, nosaltres som les pringades, tia. Sí.
Bueno. Després els fills també surten a l'última seqüència, allò rascant, refregant el pal, diguem. I després també fa molta gràcia veure les seves particularitats, que té una mica de toc, aquest senyor, que és molt ordenat, ho neteja tot.
Mira, quan juga al Fortuny.
I es vesteix de l'hort, o sigui, té una casa al camp.
Això és tronxant.
I
això ho va fer Guy Ritchie, ho va fer Madonna.
I el bastó.
El bastó de pastor. Sí, això fa Madonna, Guy Ritchie, quan fan pastes, compren una casa al camp. De fet, s'avorreixen, perquè el camp és molt dur, eh? Digue-m'ho a mi, jo que sí que sóc camperola.
Home, aquest no, perquè té
no
un...
viu
una casa de no sé quants
mil. No, ells s'avorreixen. La vida country...
Bueno, clar.
De country style, English country.
Sí, perquè se'ls veu allà fent com una barbacoa.
Que no, que és molt dura. I ara està allà, i dale que te pego, i ara obre les vaques, i ara no sé què, senyor los caballos, el fang, fins a... Bueno, llavors, per acabar.
I també, o sigui, m'ha agradat molt el moment que diu que Victòria, que el que més li agrada a Victòria és que és una dona forta i que volia tenir la seva pròpia carrera i no ser la dona d'un futbolista.
Yeah.
I també hem de recordar que un dia aquest senyor es va posar un pareo, val? I que tots els anglesos homòfobs ens van flipar. I ella allà, venga. I a les xarxes, doncs, a les xarxes del seu equip, l'Inter de Milà, són roses.
Val? De Miami, l'Inter de Miami.
Ai, de Miami.
Que ara tothom està a Miami. Són roses.
Són roses.
Com, perdona, com l'Hospitalet del Llobregat Futbol Club Júnior.
Ah, doncs d'aquí ho devia treure.
Llavors, per això i per molt més, David, ets el nostre ídol.
Ets el nostre ídol. Doncs mira, a ritme de Spice Girls, amb tots vostès, Montserrat Bacardí, brava. Bueno, la Montserrat Bacardí, com hem dit, és catedràtica, tot i que ella, doncs, bueno, vagi de que no, però bueno, a nosaltres ens va molt bé que sigui catedràtica, fita, jo que digui, contra cadascú, el que és, a patxuga. Montserrat Bacardí, catedràtica de Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Jo m'he quedat molt sorprès, perquè a secció històrico-arqueològica, hi ha alguna altra?
Sí.
Quines hi ha?
Hi ha moltíssimes.
La filològica, la de ciències socials, n'hi ha bastantes, sí, sí.
I tu per què t'ha tocat la secció històrica arqueològica?
Perquè sóc arqueologia pura.
És arqueologia pura o què? Però t'has vist la cara i et dit cap a la secció arqueològica.
Exacte.
Mare de Déu, bueno. Escolta, la Montserrat Bacardí, ho dic a la teva cara i sense ànim de fer-te la pilota, però ha escrit un llibre que enganxa completament, La vida literària de Teresa Pàmies, que a més ha estat tercer premi d'assaig Ricard Torrents Bertrana, editat a Eumo Editorial. Això que semblaria, dic, bueno, que una senyora que s'ha escrit una biografia sobre Teresa Pàmies, coneguda per tots com la mare de l'amic Sergi Pàmies, doncs dius, bueno, doncs tampoc n'hi haurà per tant. Mare de Déu, quin totxo, quin llibre, no el pots deixar. Llavors jo el que et voldria preguntar és, sobre Teresa Pàmies, què és del personatge el que més t'agrada o el que més et resulta lluminós, simpàtic, etc., i el que més et desagrada a l'escriure tan profundament sobre la seva vida?
Són preguntes difícils.
Bueno, és que esclar, tu és catedràtica, però jo...
La càtedra de la vida.
La càtedra de la vida, ho he pres tot al carrer.
Home, evidentment m'agrada, diguem-ne, el seu caràcter, la seva energia, la seva empenta, la seva tenacitat, la perseverança de lluitar sempre contra una mica tot, perquè ella és una dona molt marcada per la política, per les desgràcies polítiques del segle XX.
Totes, se les va menjar totes?
Exacte, sí. I aquesta capacitat de superació, doncs, em sembla una cosa admirable. Potser una de les coses que em costa una mica més d'entendre a ulls d'avui, tot i que he intentat fer un exercici de comprensió, és, diguem-ne, aquesta militància en moments, militància comunista, en moments, doncs, molt rígida, que després ella mateixa fa una gran autocrítica i deixa de ser una militant així ortodoxa, diguem-ne, i es converteix precisament en un petit problema pel partit perquè ho critica tot.
Ella era una marxista íntegra, va estar molts anys de marxista íntegra, que és una cosa que, esclar, va molt bé llegir el llibre, de veritat us ho dic, per descobrir aquesta... com funciona el Partit Comunista o el comunisme a nivell internacional, a més. Ella salva la pell moltes vegades gràcies a ser comunista, i viu de ser comunista, és a dir, ser comunista era una professió.
Sí, sí, a mi també, la veritat és que desconeixia els intríngules d'això del partit interns, no? I és efectivament, va ser una... no solament una opció política, sinó per a molta gent una feina, i una feina de la qual vivien, i vivien amb una certa modèstia, naturalment, però el seu segon company, el Gregori López Raimundo, aquest ja és un cas més evident, perquè tenia un càrrec, va ser molts anys secretari general del partit, o bé després president, però després hi ha aquestes figures com de segona o tercera categoria dins del partit, que tenen càrrecs petitets o feines petitetes o encàrrecs més o menys momentanis, que també tenen una dedicació pràcticament completa a la militància i a la vida del partit. I efectivament, a mi també és una de les coses que m'ha sorprès, sobretot llegint memòries dels seus coetanis. Bueno, hi havia moments que pensava, caram, quina descoberta.
Quina descoberta, és increïble, perquè a més això, aquesta estructura comunista internacional, diguéssim, ella s'exilia a Santo Domingo, després passa per Praga, Cuba i Mèxic, que són dos països dels que ella no en parla pràcticament, a la tot i que va fer molt llibre de viatge, molt llibre explicant la seva pròpia vida. Tu dius el llibre que en parla poquíssim, no sabem massa bé què hi va passar allà, tant a Cuba com a Mèxic, Praga, Belgrat, després París, i bueno, etc. Entonces, aquest exili, és una dona en exili i una vida clandestina, que ara en parlarem, però és curiós també com una persona que s'exilia d'aquesta manera i que està en l'entramat comunista internacional, fuig o lluita contra el feixisme i contra el franquisme, però està involucrat en una sèrie d'estructures realment molt autoritàries.
Aquesta va ser la gran contradicció del comunisme, la gran contradicció internacional, diguem-ne, no? Perquè durant la guerra, aquí, si més no, no havien arribat les atrocitats comeses ja a la Unió Soviètica. L'any 17 és quan es proclama la Revolució Russa, i bé, la veritat és que això genera una esperança a tot el món, perquè en realitat la idea bàsica del comunisme és un món més just, un món més equitatiu.
No, la idea és boníssima.
Exacte, i aleshores doncs, lluitar per aquest ideal no havia de costar gaire. Però el problema és aquest, quan comencen a veure i a donar-se que allò és també una dictadura, i una dictadura que provoca uns excessos terrorífics. I això, en realitat, no se sap, o no es vol saber tota certesa fins després de la mort de Stalin, que provoca un autèntic terratrèmol dins del món comunista internacional, i que en realitat és el primer gran moment de la crisi forta del comunisme, perquè bueno, vull dir, les atrocitats comeses a la Sibèria o allà on sigui, això és injustificable.
Injustificable des de qualsevol punt de vista, no? I sí, es va fer la viu-viu, clarament. Ella, hi ha moments en la seva biografia que realment és dur de llegir, perquè no renuncia als seus ideals i ho anteposa tot, als seus propis fills, a la seva vida de parella, a la seva família. Ella té una filla amb Félix Barriga, que és una de les seves primeres parelles. Té tres fills, no?, amb en Félix Barriga, sí. Tomàs, Pau i la Carme. Explica el cas de la Carme, perquè és... Nosaltres recordem a la Teresa Pàmies parlant amb en Cuní, una senyora venerable, amb una ironia finíssima, crítica amb el comunisme, sens dubte, al final de la seva vida, o a partir dels 80 i 90 i de més, fins i tot dels 70, però ella va fer una cosa amb aquesta filla que era habitual a l'època i, a més, recolzada pel règim comunista, no?
Sí, sí. O sigui, la seva primera parella és Félix Barriga García, era un excombatent de la guerra, un home, diguem-ne, sense formació i sense gaires interessos culturals, es guanyava la vida de forner, i es van conèixer a Mèxic, segurament una relació propiciada pel mateix partit. I aleshores...
Que, perdó, perquè el partit dirigia les vides, sí, també, de, sí, les famílies, perquè la clandestinitat feia que haguessin de protegir-se, creant nuclis familiars, no?
Actuava gairebé, ara de zero, però una mica com un clan, o sigui, feien una vida una mica a part de la resta de l'exili, etc. I aleshores ells es coneixen a Mèxic, després ja de seguida s'acaba la guerra, van cap a Belgrat, i a Belgrat ja hi van amb el primer fill, amb el gran, amb el Tomàs, i aleshores la segona filla és la Carmen, que és una nena amb una deficiència, en fi, molt grossa, que no podia valdre's en cap sentit. I bé, Teresa Pàmies cuida aquesta nena, a més havent de treballar, perquè una cosa que no es pot oblidar és que aquests militants, diguem-ne, feien una vida austeríssima.
Austeríssima, i treballaven.
Exacte,
moltíssim,
o sigui,
totalment.
És una vida que ara no ens pensem que era flors i violes, perquè tot el contrari.
Dura.
I aleshores ella va cuidar aquesta nena, doncs això, amb tots els horaris laborals, i quan va tenir 4 anys... va decidir, doncs, de donar-la en un centre d'aquests d'internament que hi havia per aquestes malalties. I és una cosa que, com és molt lògic, ella li va pesar molt tota la vida, fins al punt que va fer com una negació. És a dir, va ser un tema tabú, però fins i tot dins de la família. No se'n volia parlar, ningú no se'n parlava.
Perquè de fet la va abandonar, la seva filla,
sí,
i no la va anar a veure mai més.
Sí, la va tornar a veure una vegada, però és que clar, aquella filla no la coneixia tampoc. O sigui, la deficiència era molt grossa, i d'altra banda això que deies, que diferents líders del partit havien fet el mateix, perquè representava que, doncs, una persona amb aquest potencial s'havia dedicat al partit i aquella criatura a ulls del partit no era res.
I després tots aquests exiliats comunistes anaven passant de país a país i no podien fer rels. Ella diu que va tenir una vida sense rels, diguéssim, desarrelada. I això també és molt dur. Dos dels seus fills, del Tomàs i en Pau, també els van anar a estudiar a una escola, jo crec que a Rússia, no?
Sí,
a Rússia.
Sí, sí, a prop de Moscou, sí, sí.
A prop de Moscou, i allà es van quedar, diguéssim, i fins i tot en Pau... Només parlava rus. Mm. Hi va un moment que l'havien de traduir o havien de buscar traductor per parlar amb el teu propi fill perquè parlava en rus, no?
Ets un lector molt perspicaç, eh? Perquè em preguntes les coses més delicadetes.
Bueno, és que el llibre està ple de coses delicades, eh? Vull dir que jo no...
No, sí, sí, efectivament. L'ordre és Tomàs, Carme, Pau, i aleshores, després de tenir aquest tercer fill, poc després la parella aquesta se separa. Teresa Pàmies, Fèlix Barriga se separen. I una mica el preu de la separació, perquè Fèlix Barriga no era cap personatge en cap sentit, vull dir, de cap tipus d'influència, però era molt amic d'Enric Lister, que era sí, un dels dirigents del partit. I el preu d'aquesta separació va ser que aquells nens no podien ser ni a una casa ni a la casa de l'un ni a casa de l'altre. De manera que els havien de formar segons la disciplina soviètica en un d'aquests famosos internats que hi havia, que en aquest concretament va acollir molts fills d'exiliats, gent només també tots del partit, i el preu va ser aquest, sí. O sigui, aquests dos nens van fer tots els estudis aquí, a la Unió Soviètica.
I després hi ha el Gregorio López Raimundo, que també marca profundament la vida de la Teresa Pàmies. Havien estat nòvios de joves i després es retroben. Tenen dos fills, l'Antonio i en Sergi, que ha estat l'escriptor. De totes maneres, ens hem quedat sense temps, perquè hi hauràs de tornar un altre dia, t'he de dir. Perquè hauríem també de reivindicar l'obra literària, per això veníem, però que també parla aquí profundament del llibre de Teresa Pàmies, perquè l'obra literària no s'entén sense tota aquesta primera perorata. Hi ha una primera perorata perquè el seu primer llibre l'escriu amb 51 anys.
Sí, sí, ella, amb tot aquest exili, ella és autodidacta, primera, no té formació de cap tipus, apenas no va a escola, va fer de modista, i aleshores, durant aquell llarg exili, es va preparant, sobretot en els anys de París. Clar, comença a llegir...
Que si n'hi va estar...
Comença, sí, 11 o 12.
11 o 12,
sí.
Oi?
Comença a estudiar, comença... Però tot de manera autodidacta. I a París se li desperta això, la vocació d'escriure. Ella hi havia escrit durant la guerra, molt, eh? Havia escrit perquè havia fet pràcticament ella sola una revista que es deia Juliol.
Juliol. I després els discursos, que eren discursos famosos durant els anys 30, durant els anys de la guerra. Ella fa discursos amb la Frederica
Montseny,
amb
Lluís Companys.
Vull dir que és una dona dintre de la resistència i dintre de les guerrilles aquí a Barcelona, si més no, famosa per la seva lluita de les joventuts comunistes, diguéssim, sí. No? Ella la guerra s'ho va passar, no et diré que bé, però va ser una època gloriosa de ser, oi?
Sí, ella mateixa ho deia.
Sí, sí.
Ella havia lluitat per un ideal i havia lluitat amb totes les armes i amb totes les energies i amb totes les forces. Mm-hmm. Però el cas és això, que amb tot aquell llarg exili escriu, però no publica res. I publica el primer llibre, que és un llibre recomanabilíssim avui dia, Testament a Praga, el 1971, quan ella té 51 anys. I gràcies, el publica gràcies a haver obtingut el Premi Josep Pla, 200.000 pessetes, la meitat de les quals regalades al partit, l'altra meitat per a ella, 200.000 pessetes que li van permetre tornar a Barcelona.
A Barcelona, que no hi tornava. Ella, de totes maneres, no tenia fortuna crítica, és a dir, el públic sí que l'hem seguida moltíssim, però hi havia una certa reticència per part dels prohoms aquí a Catalunya a acceptar el tipus d'obra que feia Teresa Pàmies, el que hi explicava, i fins i tot es deia que era l'escriptora de les porteres i de les burgeses de l'Eixample, que som nosaltres, tant una cosa com l'altra.
Sí, ella, clar, ella s'havia preparat durant molt temps i portava molta cosa escrita, clar, o semiescrita des de París, i aleshores arriba aquí i es troba amb un altre problema, que és el de la censura.
Que també llibre hi dediques.
Els seus llibres eren sistemàticament interceptats per la censura, tallats, trinxats. Clar, això va ser un altre problema. I això fa que la seva producció, quan esclata, sigui molta. i molta producció de vegades s'interpreta com a falta de qualitat o una interpretació que és una bestiesa, però en fi, és així. I en el món de, o sigui, va tenir moltíssims lectors dels seus llibres, se'n van fer una quantitat d'edicions enormes, enormes. Testament a Praga és un dels llibres més llegits i més...
Puc preguntar de què va aquest primer llibre que
treu? No tenim temps ara, hauràs de tornar.
Però és una novel·la, és una novel·la.
És una, sí, és una seminovel·la.
Com l'altre dia, el pobre Xavi Bundó, que estava, perdona, al com es diu això que fa ell?
El Via Lliure.
El Via Lliure, i estaven ja amb tot de gent explicant tot això d'Orient Mitjà, que si Hamas, que si no sé què, no sé quantos, i salta un de la taula, bueno, ja es notava pel to que el Xavi Bundó havia d'anar-se'n a una altra cosa, perquè ja estàvem de Hamas i tot plegat fins al capdamunt. Diumenge a la tarda, allò es va, i un dels tertulians, bueno, una última pregunta, li pregunta, bueno, i la relació entre Israel i el Líban? I clar, vam tots, com? Sort que l'expert va tirar pilota fora.
Només volia saber si era novel·la o era política. O era
no, és
política.
Escolta, has de tornar, Montserrat, perquè un dia en defarem... Home, és que és increïble. Tres epàmies no s'acaba, no s'acaba. Bueno, a banda de ser la... És que, a més a més, ja només per ser la mare de Sergi Pàmies, i això, ja la senyora té un puntasso. Però és que, a més, la seva pròpia obra. Haurem de fer la segona part del llibre La veritat literària de Teresa Pàmies. Hem vist com es fragua aquesta obra ingent, i gràcies a l'exili, la clandestinitat, el sud, totes aquestes històries, i ara parlarem un dia exactament de guia de lectura de Teresa Pàmies, ara i aquí. Tu ja estàs disposada, Montserrat?
Tot i les preguntes molt perspicaces, sí.
Només en faré una. Per on comencem? Un aplaudiment, Montserrat Bacardí, La veritat literària de Teresa Pàmies, a Eumo Editorial. No te'l perdis el llibre, deixa de mirar Netflix. És un rotllo patatero, el a la merda.
L'assegurança de cotxe de Línia Directa t'ofereix les cobertures més innovadores i els serveis més complets i diferencials. I a més, al millor preu. Què més es pot demanar? Només una assegurança avançada al seu temps pot fer això. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe, sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
A Conforama gaudeix d'un descompte extra del 10% i enviament gratuït en electrodomèstics. I un 20% per a membres del Club Confon, sofàs, matalassos i mobles. Només del 5 al 9 d'octubre. Conforama.
Tu vols tenir un bon dia? Let's go! Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sense IVA de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, Jou!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant. Cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és una festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursaderacu.cat. Fent cursa... Tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Seguíem parlant de Teresa Pàmies perquè també hi havia una mica d'espionatge en aquest llibre. Hi ha una mica d'espionatge, eh? Montserrat Bacardí, La veritat literària de Teresa Pàmies. Hauràs de tornar a parlar-ne perquè t'ho dic sincerament que jo estic superenganxat. Vale, escolta'm, senyors i senyors, amb tots vostès... Et vaig fer una pregunta, Noelia Ramírez.
Digue'm.
Tu t'apuntaràs a la cursa RAC1 o no a Salou?
Jo sí, m'ho
el dia 15.
Vinga.
Bueno, jo això no puc demanar a ningú, perquè, clar... No,
si vols, jo no, sí. No se'm dona molt bé tot això, però...
No t'ho puc demanar, no t'ho puc demanar. No ets, vale.
No ets runner.
És de les nostres. Nosaltres hi anirem a la millor a peu. Amb tots vostès, Noelia Ramírez, clar. Parlem de altra escriptora molt diferent a Teresa Pàmies.
Molt diferent.
O sigui, que és Elena Armas. Però que és un fenomen, dius tu.
Sí, i es diu Elena Armas, és el seu nom artístic, perquè el Armas és por Ana de Armas.
Que és molt famós i allà als
Estats Units. Clar, ella ha dit, aquest nom funciona als Estats Units, doncs es diu Elena, però el seu DNI no surt, Elena Armas.
I com es diu ella, es pot dir o no?
No, no m'ho va dir.
En sèrio?
T'ho juro. No m'ho va dir.
Que llesta és.
És molt llesta i té molt a dins el tema del màrqueting literari.
Tu la vas estar seguint durant 6 dies per tots els Estats Units?
Sí.
Perquè t'hi va enviar al País?
Sí.
Que això és un diari, envia un periodista, sí, una escriptora 6 dies als Estats
Units. Encara es fa, no? Encara es fa. Sí, sí.
Doncs, i la vas estar seguint a la seva gira perquè publicava novel·la. Quin tipus de novel·la es fa aquesta Elena de Armas?
Sí. Elena...
Armas. Armas. Sí,
ara. Ella fa novel·la romàntica, ¿vale? Però fa novel·la romàntica picant, diguéssim. Mm. I ella li diuen la reina de l'Slow Burn, ¿vale? Perquè
slow
tot,
burn.
Clar, perquè ella escriu en anglès.
Ja. Yeah.
De primeres, ¿vale? I llavors el que passa és que és una història d'amor, però el tema sexual, perquè hi ha tema sexual, o sigui, ja copulen.
Copulen
i acte sexual i acte oral i de tot, passa de tot,
pues
però no passa fins al final, per això és slow burn, com romance
a fuego lento.
¿Vale? I llavors, perquè clar, dins de la novel·la romàntica, que tot això ha explotat moltíssim en els darrers 5 anys, potser, amb la pandèmia ja va patar del tot. O sigui, ja estava, com s'havia modernitzat, no? Hi havia moltes escriptores joves.
Sí, que dèiem, la Bàrbara Carlan, la novel·la rosa, Corinne Tellado.
Clar, i Harley Quinn, si te'n recordes, no? O sigui, aquesta col·lecció, que totes les portades eren així com molt...
Sí, sí.
D'un tio molt catxes i tal, però ara s'ha modernitzat moltíssim i hi ha novel·la romàntica de... novel·la romàntica LGTBIQ+, paranormal, no? En plan, el meu veí és un vampiro.
Ah, sí, també.
Sí, i tal, sí, monstres.
Sí, especialització de novel·la romàntica.
Sí, o sigui, fet, aquest viatge, ens van citar a una llibreria que han obert a Brooklyn, unes noies que també està a Los Angeles, que és només romàntica. I aquell dia era Labor Day a Estats Units, que no es treballava, Brooklyn estava desert, però aquella llibreria està plena de ties comprant llibres, però i a més totes, o sigui, s'ho saben tot, en plan, mira, aquest me l'ha llegit, aquest no, aquest tal...
I se'n compren 3 o 4 a l'hora, no?
Sí, s'emporten perquè llegeixen 3 a la setmana. Perquè aquest és un fenomen.
Aquesta
perquè
merda.
Només llegeixen les dones.
Aparant la fal·lació.
Hi ha uns altres que és més ràpid, eh? O sigui, ella, l'Elena Armas és de les... O sigui, que això va lent. De slow burn. Però ella
hi ha fal·lació a la segona. I a segon
quan vulguis, vale?
Si o sigui, pots,
sí, també ella...
I ho saben.
Sí, clar, perquè ho saben i tenen els seus tropos, que són els tropes a Estats Units, que són com els clichés, que és... bueno, i tenen cicles, o sigui, tenen el GEA, que és Happily Ever After, que és Feliços per Sempre, que és... Doncs jo vull una d'aquestes.
I tu ja saps que vas a comprar aquella novel·la,
sí,
que hi ha final feliç.
I llavors tu saps, vull que sigui Meet Cute, que és una trobada bonica, no? O vull que siguin Grumpy Grumpy.
Grumpy,
vale?
Grumpy, què vol dir?
Grumpy Grumpy vol dir que el tio és... que té mala llet, i ella
sí?
també.
O Sunshine. Grumpy, Grumpy,
allò que es cauen malament.
Sí, que es cauen malament.
Luz de Luna, que en deia Luz de Luna.
Però pot ser Grumpy o Sunshine.
Mira, la Montserrat Bacardí, que t'ha de dir.
Sí, clar,
és que
clar, estarà flipant. Però és una...
Sunshine?
Clar, Sunshine és com un personatge que és tot
puresa. Dos lelos,
clar. Sunshine. Però poden ser Grumpy Sunshine...
I això la gent, tu vas a la llibreria i li dius quiero una Sunshine Grumpy.
Sí, quiero Grumpy Sunshine, LGTBIQ, tal, i ja ho té.
I fal·lació a la segona línia.
I fal·lació a la segona línia, per sobre. Jo soc bastant de fal·lació a la segona línia, així tu te l'ho de sobre.
Pues tu, quick burn.
No, jo la segona no.
Quick burn.
Pot ser que això sigui una mica a remolc de les 50 sombres de Grey?
Sí, però hi ha un salt generacional molt fort. O sigui, ella em va explicar que el gènere li deu molt a aquesta dona, però que clar, el que escriu aquesta dona avui en dia no es pot fer, perquè les dones també han canviat, hi ha una revolució feminista, no? hi ha una perspectiva de gènere, i ella diu que el que fa és aplicar la female gaze...
Ai, filla, quantes coses, aquesta dona,
mare de... La mirada femenina a la seva novel·la. O sigui, en el fons, a veure, ella fa història hetero, pura i dura.
Perquè ella ho decideix, perquè diu que són els seus referents.
Clar, no, i perquè, clar, hi ha autors que fan LGTQ, no?
O sigui, i no volen ocupar els espais.
I no volen ocupar aquests espais.
Ui, amb això els americans són molt rígids, també, com els comunistes. Si tu fas LGTB, no pots fer hetero. Si fas trans, no pots fer LGTB. Si és negre, no pots fer blanc. Si pots fer... Tota aquesta cosa estricta.
Ella ha agafat més el tema.
Que no sigui comunista, aquesta d'Aina d'Armes. Que els nord-americans, en el fons, funcionen el cable i funcionen de rotllo comunisme Belgrat 1951.
Sí, exactament.
T'ho dic. No, però és banda que no, però t'ho dic.
Ella el que em deia era... És que, clar, jo el que no vull a una novel·la, perquè és la meva fantasia també, jo no vull que em porti en avió a París. Jo el que vull és que em faci un test, si estic cansada, i me'l porti.
Bueno, perquè et dic una cosa, això té raó, perquè et porten els tios a París amb helicòpter o amb avió i després no torna i t'has apagat tu.
Jo deixo allà.
De cop baixis, t'has apagat tu la tornada. És que és acordar-ho dels tios, si no ens ha passat, eh?
Total, que aquesta dona ven milions i milions i milions.
Un milió de llibres, o sigui, jo la setmana que vaig estar allà va sortir a Good Morning America, que va ser el llibre de la setmana, i ja va entrar aquesta setmana com a best-seller del New York Times.
Escolta, i el New York Times no parlarà de la veritat literària de Teresa Pàmies?
Home, estaria molt bé, hauríem de fer un TikTok, perquè ella va triomfar per TikTok.
Escolta, això, com triomfa ella? Ella estava a la pandèmia perquè aquesta era una enginyera de no sé què, no?
Sí, ella vivia...
És molt llesta.
No, no, és molt llesta.
Aquesta noia té 33 anys, va estudiar aquí a Lella i a Badalona, va viure i tal, però va marxar a Belfast, va estudiar en anglès i després es va fer un màster en cristal·lografia.
Què?
Sí, el que escoltes.
Cristal·lografia.
No sabia jo el que era, això... Bueno, fa estudi dels minerals.
Ui, quin rotllo.
Vale? I era acadèmica.
M'han regalat allò de quimicefa i ho trobava un rotllo patatero.
Però clar, aquesta...
No, això és esotèric, no clar. És quimicefa.
I llavors van marxar...
Ah, com? Ah, és esotèric,
no,
ho sé.
No,
nena, no és esotèric.
Ah, és minerals de la terra.
Lectura de minerals.
No. Ella treballava per Volkswagen.
És una noia molt, molt llesta, que ha vist un filon aquí.
Sí, perquè ella era lectora, Llavors es va obrir un Instagram i quan portava 80.000 seguidors i va arribar la pandèmia a la seva empresa, perquè ella treballava per una empresa xinesa, per Volkswagen, va dir, i per què no?
Si jo sóc influencer de llibres... Què en fa Volkswagen dels minerals? Jo flipo,
eh? Les bateries del cotxe.
Això, les bateries, algun dia n'hauríem de parlar algú, perquè es tot està les bateries, jo no sabia, ara portem un o dos anys...
I contamina més això que...
Pel triple, que la novel·la romàntica, digues.
Doncs res, va començar, va escriure un capítol, va terminar la novel·la, o sigui, la va acabar el confinament...
Del tirón.
I se la va autopublicar a Amazon. Llavors, va començar, com ella coneixia, tenia seguidors, i coneixia tot el tema TikTok, va començar a promocionar-la, i una nit es van a dormir i una americana va fer, perquè el seu primer llibre era una història d'una tia que ha d'anar a una boda d'Estats Units a Espanya i es porta el tio que pitjor li cau de l'oficina
com a parella,
com a parella
no
fake
sola.
Dating, que aquest és un
com
altre
trop.
Fake dating,
fake dating, fake dating, grumpy,
fake dating és també un altre
trop. Era això, molt bé, tu ho has pillat genial. Perfectament. Sí. Llavors, bueno,
perdona,
va sortir una tia...
Ella ho ha pillat perfectament i els altres no. No? Estàs davant d'una catedràtica, Montse. Tu vas, no. Montserrat, tu vas pillat o no?
Jo, res.
Perquè vegis tu la càtedra que t'està servint. Res. Montserrat.
Bueno, pues la història és que se'n van a dormir i quan es va llevar una tia americana havia fet un TikTok que ho va patar i ella i a partir d'aquí ja li van fitxar l'editorial de la Colleen Hoover tot, o sigui, a saco.
A saco, Paco.
I a Espanya està traduïda perquè ella no tradueix els llibres, li tradueixen.
Ah, mira que pràctic, clar.
Està traduïda a Grijalbo, que és la tercera novel·la i es diu Amor en Juego.
Amor en Juego.
Perquè és de futbol.
A tu t'agraden?
No, sí, t'agrada o no?
No és el meu estil.
Pues mira,
li vas dir a ella? Li vas dir?
Sí, no, sí, jo li vaig dir...
A ella li porta un pito, o sigui que aquesta és una 900.
Clar, o sigui, si a ella, la crítica cultural com a tal...
Li és igual.
Sí, és igual. A més, ella és el que escriu novel·la romàntica, això ho escrivies al País, escriu novel·la romàntica per la tarda, ai no, pel matí escriu novel·la, i per la tarda veu True Crime.
Uns minerals.
True Crime. Ai, mira, Ernest, posa'ns una mica de publicitat, per favor, que ens ve moltíssim de gust.
Bravo. Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com ara, que ja m'he jubilat i han aconseguit que Hisenda em torni els 3.000 euros de l'IRPF que vaig pagar de més per les aportacions a la meva antiga mutualitat.
Festa de Legalitas i serà el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca allà al 900-106-08.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
RAC 1.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Amb la tardor, arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
I tens molt a fer. Podràs visitar la Fira Ramadera, el Mercat de Productors i l'Espai de Tast, la Fira del Vehicle d'Ocasió, la Fira del Dibuix i l'Espai d'Eficiència Energètica i Energies Renovables.
I podràs participar en un escape room al carrer i en més de 80 activitats per tota la família que t'esperen al centre de la ciutat. El 14 i 15 d'octubre, vine a la Fira de Sant Lluc d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat.
A veure, estem buscant, perquè l'Esther Romagosa ha arrencat el llibre de la... no el de Teresa Pàmies, jo em pensava que m'arrencaria el llibre de Teresa Pàmies.
Ah, no, Elena, perdó.
Elena Armas, Elena Amor en Juego, perquè vol buscar, no la fal·lació, jo com que sóc egocèntric, no la fal·lació, sinó un cunilingüis que apareix a la pàgina 300 i pico. Llegirem el paràgraf de la cunilingüis, però Noelia, busca-ho. Mentrestant, de totes maneres, si la Noelia el buscarà, perquè ella sap
doncs
també.
Doncs mira... Hem de dir que la vuitena edició de la cursa de RAC1.
De fet, farem el cunilingüis, però abans del cunilingüis, una bona cursa a RAC1. No saps el bé que... Et puja les endorfines a tope si fas running, eh? I tens unes ganes de cunilingüis de la pera, ja
veuràs. Exacte. El diumenge 15 d'octubre, 5 quilòmetres de cursa que podeu fer corrent o caminant, ben a prop del mar pels carrers de Salou. Últims dies d'inscripcions. Afanyeu-vos i inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat. Serà una festa de la ràdio i de l'esport que no us podeu perdre amb el Via Lliure i Xavi Mundo en directe, acompanyats de Jordi Basté, Joan Maria Pou, Aleix Parisé, Joan Lluís García, patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç, amb la col·laboració de Fit Ravitch, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç d'Esport, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, no riguis,
Mireia. Menys mal que hi ha tot aquest
ja
suport. Escolta, pàgina què? 388.
Sí, 81. 81.
Però sí que el llibre té
440.
Pàgines. Arriba al cunilingüis, o sigui, tota la novel·la va del cunilingüis. Ah, mira, guapa, si la tenies marcada.
Clar.
A veure, llegeix tu mateixa. Posa rever, posa rever.
A veure, no, espera...
Posa rever, perquè això serà genial. A veure...
Vale.
Aquest és un llibre de novel·la rosa.
Voy a derribar todos los muros que queden en pie, me dijo al oído mientras trepaba por mi costado con la otra mano, arrastrando a su paso el jersey y la camisa que llevaba. Y cuando esté dentro de ti, añadió entre jadeos, al tiempo que me rozaba la parte inferior de un pecho con la yema del pulgar... Movía los dedos sobre mi sujetador con brusquedad, con desesperación. Voy a meterme tan adentro, tan profundo. Siguió bajándome el encaje del sujetador para liberar el pecho. Claro, el cunilingüis es mes. Aquí, gimió sobre mi clítoris.
Claro, cuidado, gimió. Ahora, clítoris, sobre clítoris.
Sí, y el pulgar con el que hasta ese momento me acariciaba los pezones se unió a su boca para trazar círculos sobre ese punto palpitante que exigía atención.
Carai, noia! A més, ha estat com si fos a Santa Maria del Mar, perquè ens has posat un rever arnès que era gòtic, que és el rever gòtic. Tenim diversos tipus de gòtic.
El cant de la Sibila, però
interessant.
M'esperava més, eh?
Ui, guapa, sí. Sempre s'espera bueno, més, és que clar. Ben fet, ai, que siga buscando. Més. Siga buscando, amiga. Fins demà, que vagi molt bé. Adeu.
Alguna cosa està canviant quan a casa decidim posar l'aire condicionat a 27 graus. Alguna cosa està canviant gràcies a molts petits canvis, com estalviar en climatització, omplir del tot el rentavaixelles, fer servir bombetes LED, rehabilitar energèticament la façana del teu edifici o tenir electrodomèstics eficients. Estem transformant l'energia de tot un país. Per tu i per tothom, uneix-te al canvi. Entra a algoestacambiando.es i informa-te'n. IDAE, Govern d'Espanya.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
L'assegurança de la llar de Línia Directa ara s'encarrega de tot allò que importa en cas que ocupin el teu habitatge. Perquè sempre sentis tranquil·litat quan no ets a casa. Assistència jurídica, despeses legals, rehabilitació de l'habitatge... Canvia't i t'abaixem el preu sí o sí. Despreocupa-te'n. Truca o vine directe a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
Amics de les participacions de Nadal. Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat.
Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
El calçat de Comfit és comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Comfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Comfit, la teva zona de confort.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bonpreu Esclat Energia.